Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És divendres ja, 16 de novembre, el dia en què sabem que Gas Natural encara no ha pagat la sanció de 500.000 euros que la Generalitat li va imposar per haver tallat el subministrament a la dona de 81 anys que va morir a Reus fa just 2 anys en un incendi a casa seva. Un foc, recordem-ho, que va tenir l'origen en les espelmes que feia servir perquè tenia tallat el subministrament. La Rosa havia deixat de pagar 246 euros, 3 rebuts. Li van tallar el llum. De la sanció de 500.000, encara no se'n sap res. És el món al revés. Avui al programa començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat. Parlarem amb el psicòleg Rafael Santandreu del seu darrer llibre, Nada és tan terrible. I a partir de la una agafarem la Nacional 240 per repassar tota la cartellera amb el Ricard Álvarez i la Laura González, des de Cope Lleida. Recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672-65-35-34. Serem en directe fins a 2:15, 93.5 al camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
El bloc informatiu s'obre sempre a Maria de Serveis. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continua el cel ennuvolat a les comarques tarragonines amb precipitacions que al sud poden ser bastant fortes i persistents avui, fins i tot amb tempestes ocasionals. De fet, fins a la tarda, al litoral i prelitoral sud de Tarragona continuarem amb avisos grocs, ja que pot ploure entorn als 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures no varien molt avui. Hi haurà màximes de 20 graus a Tarragona, de 19 a Reus i al Vendrell, 18 graus a Tortosa i 16 a Gandesa. El vent continua fluix i variable amb tendència a bufar de l'est i pot ser més intens cap a la costa. Demà dissabte esperem un cel ennuvolat també. No descartem precipitacions, sobretot de matinada i a última hora del dia, i les temperatures de dia no variaran molt, però de nit encara baixaran més, amb mínimes que marcaran els 12 graus a Tarragona, 10 a Reus i Tortosa, 11 al Vendrell i 8 graus a Gandesa. Pel que fa al vent, al litoral bufarà de nord-est, més intens que no pas a l'interior, on es mantindrà fluix i variable. Diumenge molt ennuvolat, amb precipitacions també generalitzades. Després, mica en mica, aniran obrint-se clarianes i les temperatures baixaran més. Pel que fa al vent, bufarà de l'est i ha de ser fort en alguns moments cap a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Fem també una ullada al trànsit. Aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, està tallada la T-701 a Prades en tots dos sentits de la marxa per la retirada d'un vehicle accidentat i continua des d'aquesta matinada també tallada la N-230B a Benifallet, a Tarragona, també per la retirada d'un vehicle. Està tallada en tots dos sentits de la marxa, en aquest cas un camió que transportava porcs ha bolcat de matinada, a prop de les 3 de la matinada, mentre circulava per aquesta via. Transportava més de 200 porcs i, com a conseqüència de la accident, s'ha hagut de donar pas des de primera hora perquè el camió encara es troba bolcat al mig de la calçada i esperen que una grua estigui al lloc dels fets per retirar el vehicle.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
És una de les notícies del dia, sens dubte. El Tribunal Suprem obliga l'Estat a retornar 17,31 milions d'euros que va pagar a Enagás pel manteniment del projecte Castor corresponent al mes de desembre de 2014 i a tot l'any 2015. L'alt tribunal ha fallat a favor de la patronal SECOT en el contenciós administratiu que van presentar contra l'ordre del Ministeri d'Indústria de peatges del sistema gasista carregant aquesta quantitat a les factures de les empreses i consumidors. La sentència assumeix els arguments que el Tribunal Constitucional va utilitzar per anul·lar a finals de l'any passat, el pagament del crèdit per la indemnització de 1.350 milions amb un reial decret llei. El tribunal imposa que retorni aquesta quantitat ara, aquests 17,31 milions, per part del govern central en un termini de 2 mesos. La SECOT remarca que la sentència és només de 2 anys, però això dona bones perspectives per als altres processos judicials que estan oberts per reclamar la resta. I atenció als efectes de les pluges, novament a les Terres de l'Ebre s'han acumulat més de 140 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, el poble quedava incomunicat, de fet, aquest dijous. A Ulldecona, 82 litres per metre quadrat, al Parc Natural dels Ports s'han superat també els 80 i això ha provocat que els barrancs de la Plana del Montsià s'hagin desbordat. Els bombers han fet una vintena de sortides a la demarcació de Tarragona des d'ahir a la tarda. Els veïns de Santa Bàrbara entomaven amb resignació la tercera barrancada que els creua pel municipi en el que va l'any. Fins ara, aquest tipus d'inundació, diuen, es vivia cada 15 o 20 anys, però al poble cada vegada són més habituals. Ho apuntava un dels veïns, Alfonso Cid, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
El problema és que això és un barranc. I tard o pronte, pues, quan comencen a fer les pluges per dalt a les muntanyes i cap a la part alta d'aquí de dalt, pues, comença a baixar aigua per aquí. I això no ho pot parar ningú. Ha sigut la més forta de totes, perquè per aquí, per les escaletes, baixava aigua. Però aquesta obra ja l'han refet dos o tres vegades. Tres vegades, em sembla. Perquè l'estan fent, ve una barrancada, se'ls hi endú tota la terra. És una cosa del canvi, per mi, del canvi climàtic. Encara hi ha molta gent aquí que és això, que aquesta obra està mal feta.
També preocupació a Mas de Barberans perquè aquestes pluges han arribat quan encara no s'havien acabat de reparar els danys de la darrera llevantada. En plena campanya de l'oliva, a més, es tornen a trobar amb problemes d'accessibilitat a les finques i caldrà refer tota la feina feta. Per altra banda, Unió de Pagesos ha demanat una ajuda a l'Estat per les pèrdues de més del 30% de la collita de cítrics pels forts aiguats al Canà i Ulldecona. Des d'Unió de Pagesos remarquen que van resultar malmeses les parts més productives dels arbres. Canviem d'assumpte. Trànsit aplica des d'aquest dijous els ajustos que reclamaven els transportistes obligats a desviar-se cap a l'autopista. Els vehicles ja poden accedir a la via ràpida per l'accés més proper en el sentit de la marxa al seu destí, però els transportistes han anunciat aquest mateix dia que això entra en vigor, que tornaran a protestar. Ho faran el 5 de desembre. Marxes lentes i talls de carretera a les 5 de la tarda del dia 5, coincidint amb l'operació sortida del Pont de la Puríssima. I precisament pel que fa al trànsit, l'Ajuntament de Montblanc ha exigit a l'Estat la gratuïtat de l'AP2 entre la capital de la Conca de Barberà i Soses, al Segrià. Demanen la gratuïtat per als camions i que la Generalitat estableixi en aquest tram la desviació obligatòria d'aquests vehicles de la Nacional 240 cap a l'AP2, amb el benentès del màxim consens, diuen, entre administracions i sector del transport. En successos, detingut un home a Tarragona que robava mòbils a dones que els guardaven a la bossa del cotxet dels seus fills. El lladre aprofitava que les víctimes estaven comprant i que es despistaven per agafar els dispositius de les bosses. Té 52 anys, és de l'Hospitalet de Llobregat. Les imatges de càmeres de seguretat de la ciutat van ser claus per identificar-lo. De fet, una patrulla del grup de delinqüència urbana el va identificar al carrer. Tenia antecedents per altres furts i ha quedat en llibertat amb càrrecs. Encara a Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili vol analitzar els motius que porten a l'abandonament dels estudis durant el primer curs. Segons ha explicat aquest dijous la rectora, Maria José Figueras, la taxa d'abandonament és més alta del que voldrien i engegaran un pla per revertir aquesta tendència.
Hi ha gent que potser no era amb el seu destí final, és a dir, que no era amb la seva primera opció, sinó que érem, i això és natural, no? Si ens han triat com a universitat segona opció, han acabat primer curs, però ells volen acabar estudiant a Barcelona, quan tens primer curs acabat, doncs pots, amb aquest curs acabat pots demanar el trasllat a una altra universitat. No? Vull dir que, clar, això és molt difícil de revertir-ho. No? Però sí que sobretot tots aquells estudiants que ens escolleixen com primera opció, la nostra missió ha de ser retenir-los.
La URB ha captat enguany 3.130 alumnes de nou accés, és un 10% més que l'any passat. Tot i això, en alguns estudis no s'arriben a omplir les places disponibles. És el cas dels màsters, on l'ocupació és del 67%. Per això, la URB vol donar a conèixer també la seva oferta a Barcelona amb la intenció de captar més alumnat de l'àrea metropolitana. Per fer-ho, es valdran del centre adscrit que tenen a la capital catalana, és l'Escola de Negocis ESIC. Arribem a 2:15. En plana econòmica, les operacions de compra-venda de pisos al tercer trimestre han crescut un 4,7% a Catalunya en relació amb l'any passat. A Tarragona es van fer 2.800 operacions de compra-venda durant el tercer trimestre, 10.700 al llarg de tot l'any, ha pujat un 6%. Els estrangers mantenen l'empenta de la compra d'habitatges a Girona, on protagonitzen el 27% de les compres. Per exemple, a Tarragona, aquest comprador estranger suposa el 12% del total. Música. I encara en plana econòmica, Farmalink, la companyia catalana especialitzada en complements alimentaris i productes sanitaris i de cosmètica, acaba d'ampliar el seu centre de producció a les nostres comarques. Han invertit 6 milions d'euros per ampliar la fàbrica, que és a Vilavella, a l'Alt Camp. Amb una cinquantena de treballadors, és una planta pràcticament automatitzada on es fabriquen 50 milions d'unitats a l'any. Si bé en l'ampliació la capacitat serà de 140 milions. Farmalink també ha injectat una quantitat important en I+D, en investigació i desenvolupament, i han patentat un producte innovador. És un suplement que ajuda a dormir, en una càpsula que l'empresa defineix com intel·ligent. Bàrbara Jané és vicepresidenta del grup STE.
Ens hem dedicat a fer llançaments, a registrar molts productes a Àsia, al Mig Orient, on ara, a final d'any, es materialitzaran. És a dir, els registres sortiran en positiu i, clar, i hem d'estar preparats per poder-los fabricar.
La xifra del matí, les 10.000 persones que han passat pel passatge del terror de Cambrils, que tindrà segona edició l'any vinent. Tot i que la proposta va arrencar amb algunes queixes per l'ambientació i els actors, l'organització hi ha volgut restar importància. Per l'any vinent aposten, diuen, per una proposta més europea i més propera a la identitat del Parc Samà. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies ho ha explicat el conseller delegat d'Expertus, és Francisco Javier Castillo.
Hemos hecho una buena valoración con mucho aprendizaje de cosas a mejorar para el próximo año. Hemos identificado lo que son los puntos fuertes del parque y que al final nos tenemos que anclar en el ADN del parque, y eso significa anclarnos en su ambientación, en su historia, en su época histórica, y hemos decidido repetirlo para el año que viene, haciendo un producto más exclusivo si se puede, pero ambientado en el periodo histórico del Parc Samà, ¿no? Y todo lo que evoca vinculado con el mundo del miedo es el periodo histórico.
El passatge, que ha funcionat entre el 12 d'octubre i el 10 de novembre, ha generat 117 llocs de treball i unes 4.000 pernoctacions a la Costa Daurada. Pel que fa a l'origen dels visitants, el 35% eren catalans, el segueixen valencians, aragonesos, bascos i navarresos. Segons els organitzadors, la majoria han trepitjat el Parc Samà per primera vegada amb motiu del parc. Hem arribat a les 12:33. Repassem per acabar portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui en portada: Santa Tecla i Sagessa se sumen al paro de mèdicos. Al Reus Digital destaquen la caminada solidària a benefici del taller Baix Camp, que tindrà lloc el 25 de novembre. Al Tarragona Digital destaquen aquesta hora: el govern central deixa en suspens l'estació intermodal a l'aeroport de Reus. El coordinador del corredor mediterrani ho ha anunciat aquest matí en una jornada a la Cambra de Comerç de Tarragona. En portada, al Tarragona 21 diuen: Tarragona tindrà per fi un mapa acústic per gestionar el soroll. I en portada avui al diari més en plana política: Lliures concorrerà les eleccions a Tarragona, Reus, Cambrils i Salou. Són les 12:33, un minut per la publicitat i continuem.
Ahora en El Corte Inglés, financiación total 0% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta este sábado para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, financiación 0 gastos, 0 intereses y de 9 a 12 meses para pagar.
Y ahora con los supertecnoprecios, las máquinas Nespresso Inicia y Essenza Mini a 59 euros.
Y 60 euros de descuento en el resto de cafeteras Nespresso.
Adelántate al Black Friday con financiación total 0% El Corte Inglés.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM. Pàgina 0.
Vinga, tornen els llibres al programa. Avui parlem de Nada es tan terrible, la filosofia de los más fuertes y felices. I els llegiré la primera frase que ens trobem al llibre: ningú canvia pel fet de llegir un llibre ni d'anar al psicòleg. És el que ens diu l'autor, el psicòleg Rafael Santandreu, i a ell el tenim avui aquí a l'estudi. Rafael, què tal? Gràcies per venir, un plaer tenir-te.
A vosaltres, igualment.
No sé si l'editor o editora del llibre va estar gaire d'acord amb aquesta arrencada. Potser va dir que no en vendríem ni un, si comencem així.
Sí, bueno, però els meus editors ja saben que sorprenen, perquè la psicologia cognitiva, que és la que també vol dir psicologia del pensament, perquè cognició és pensament, no? És molt sorprenent, cuidado, I jo quan faig les xerrades, no? Quan faig conferències, aviso ja últimament aviso la gent, hosti, el que no hagi llegit mai un llibre meu, que vagi, avui, ha d'estar preparat avui, ha d'estar preparat avui per sentir coses molt fortes que van en contra de la seva ideologia, de lo que ha pensat tota la vida, de la seva visió del món, perquè és el que porta la psicologia cognitiva, no? És un canvi total, un trasbals total als teus sistema de valors. Mm-hmm. Però pensem que aquest canvi brutal és el que et farà canviar de món emocional. Si no sacseges a sac la teva visió del món, seguiràs sent una persona amb tendència a la depressió, amb tendència a l'ansietat, a preocupar-te, a estressar-te, i no hi ha més remei que canviar. I de manera brutal, eh? Mm-hmm.
Això és una de les coses que et volia preguntar, no? Perquè tu et vas en aquesta psicologia cognitiva, en la teràpia cognitiva, no? Que potser no, sí. Tots no tenim clar de què va. Doncs vale. La base és aquesta, no? És trencar i començar una mica de zero, amb allò que està establert.
Bueno, sí, però això és una conseqüència. La base fonamental, podríem dir, de la psicologia cognitiva, fent una classe aquí de psicologia cognitiva, és que la psicologia cognitiva es basa en un pressupost brutal, que ja va dir el filòsof Epictet en el segle I. Fixa't que ell era un filòsof que era grec, però vivia a Roma, per una qüestió que ja explicarem, i ell ja va dir la següent frase, que és brutal. Va dir: no ens afecta el que ens passa, sinó el que ens diem sobre el que ens passa. Això ho canvia tot. És a dir, per exemple, ara si entra algú en aquest estudi de ràdio i ens fot una patada al cul, uh-huh. Potser ens sentim indignats de lo que acabem de fer. Però si potser anem al gimnàs, a un d'aquests gimnasos moderns, on fan fitness o no sé quina història, i el profe ens diu: vinga, va, ara una a l'altra us pego una patada al cul, perquè això activa la circulació del glúteo i es posarà un glúteo, un cul que no vegis, no? Hòstia, estarem cada dia esperant que ens donin aquesta patada.
Canviarem la percepció d'aquesta patada, no?
I és de què depèn? Del que ens diem en cada moment. I aquí està la clau de la fortalesa emocional. Mira, la gent més forta i més feliç té un diàleg intern habitual, hòsties, de persona forta i de persona feliç. I les persones amargades tenen un diàleg intern que no s'han donat compte, però mantenen un diàleg intern de persona amb tendència a la depressió i l'ansietat. Llavors, la psicologia cognitiva ens ensenya a canviar aquest diàleg intern, al que ens diem quan ens passen les adversitats, i cuidado, i creure's això a partir d'una filosofia que ha canviat totalment la teva visió del món.
Aquest llibre que tenim ara sobre la taula, el Nada és tan terrible, és un manual, és un llibre d'autoajuda, perquè crec que a tu aquesta etiqueta no t'agrada gaire, no, Rafael?
No, perquè jo crec que, mira, la meva opinió, el 95% dels llibres d'autoajuda són molt dolents. Inclús hi ha alguns que són xungos, o sigui, que te'ls llegeixes i et poses pitjor, no?, a la llarga. O sigui, per tant, s'ha de distingir molt, no? Però en realitat sí que és un llibre d'autoajuda, perquè intenta un manual d'autoteràpia. El que passa és que la psicologia cognitiva, la psicologia que jo practico, pensa una cosa, que hi ha més de 2.000 estudis publicats a revistes científiques que avalen la seva eficàcia. I jo crec que tothom que ha descobert aquesta manera de canviar el teu diàleg intern ha descobert una joia que ja no abandona mai més a la seva vida, no? Mm-hmm. Fixa't, t'explico molt breument, si tenim temps,
sí,
una anècdota que em va passar fa poc, fa 3 setmanes, no? Em van convidar, a mi, que jo soc psicòleg, un psicòleg normal i corrent, no?, de Barcelona, em van convidar a Còrdoba a un congrés, un congrés de filòsofs, de latinistes, no? Jo no tinc res que veure, això, no? I vaig anar allà i, ostres, m'ho vaig passar teta, no?, tot un cap de setmana, amb latinistes, no?, persones que entre elles, professors així, savis, que parlen entre ells en latí i grec antic. Saps? Com si estiguessin a Roma i a la Grècia antiga, una passada. Per què? Perquè aquell cap de setmana, aquell congrés, era sobre la figura de Marco Aurelio. I em van convidar a mi, no? I jo què tinc a veure amb Marco Aurelio, amb el latí i amb el grec? Res. El que passa és que Marco Aurelio va ser emperador romà, per cert, d'origen cordobès, però resulta que, al marge de tot, Marco Aurelio era un gran filòsof d'estil estoic que s'assembla molt a la psicologia cognitiva. De fet, nosaltres som, jo em considero estoic també, com l'Epictet, com el Marc Aurelio. Marc Aurelio va dir una cosa molt important a la seva vida. Ell va dir: el meu gran tresor a la vida no són les meves conquestes, els meus imperis, els meus palaus i les meves glòries. És la meva filosofia de vida. Perquè això és l'únic que em garanteix la felicitat. O sigui que el que descobreix la psicologia cognitiva, aquesta mena de filosofia que t'amobla el cervell d'una manera tan especial, arriba a la conclusió ràpidament que és el seu tresor fonamental.
Mm-hmm. Et vull preguntar unes quantes coses sobre el llibre.
Quin rotllo que t'he pegat, eh?
No, està molt bé. Jo, tots els convidats ho són així, que de vegades has d'estirar les paraules. Llegint-lo per preparar aquesta xerrada, Rafael, jo he anat apuntant algunes paraules, no? Al final m'he adonat que n'hi ha hagut una que s'ha repetit, que és entrenament. Eren paraules de coses que tu deies o de percepció que jo tenia. Jo tinc la sensació, he tingut la sensació, corregeix-me si m'equivoco, que ens vens a dir també que les emocions les hem d'aprendre a entrenar, no? Ens ho han ensenyat. Sí. Les emocions venen de sèrie i així te les menges, no? Però les podem entrenar, també.
Ah, sí. Molt bé. Molt intel·ligent, les preguntes que em fas. Perquè no tothom saps que si llegeix el llibre s'ho bé.
Intento.
Molt bé, m'agrada molt. Sí. És entrenament, perquè nosaltres... mira, i l'entrenament fonamental de la psicologia cognitiva, per ser els meus pacients aprenen a fer una hora, hora i mitja de deures tots els dies. L'entrenament bàsic és revisar el que et dius tots els dies quan et poses de mala llet, quan estàs una mica depre, quan estàs ansiós, quan tens por. Has de revisar el que t'has dit, no el que t'ha passat, sinó el que t'has dit, perquè aquí és el problema, i canviar-ho, no? Per exemple, et poso un exemple. Entra avui, estàs a la teva feina i algun company et diu alguna cosa desagradable, no? I a tu et senta molt malament, no? Uh-huh. I lo típic que et ratlles, no? Et dius, habràs vist el que m'ha dit, no? Jo sempre el tracto bé, ja veuràs com el paro la pròxima vegada, això, ja t'estàs menjant el coco, no?
Vas fent bola.
Sí. El primer pas és detectar exactament què t'estàs dient per posar-te malament. En realitat, t'estàs dient, resumidament, això és intolerable, el fin del mundo, la guerra nuclear. Todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo y si no, no ho aguanto. Vale, doncs això ho has de canviar, perquè això és una bogeria que t'està fent mega feble. I has de canviar-ho per algo que seria algo així com: m'agradaria que tothom em tractés bé tot el temps, però és impossible i a més no és tan important. Tinc braços, tinc cames, puc respirar, puc fer coses meravelloses. Ostres, la vida és meravellosa, no necessito que tot sigui perfecte. A més, el problema, en tot cas, el té ell, no jo, perquè si és una mica mal educat, joder, bueno, pues li queden per aprendre, però jo què tinc que veure amb això? Jo puc ser feliç igual i fer coses meravelloses. Llavors, fixa't, t'has de convèncer, cuidado, i notar en aquell moment que aquesta emoció tan molesta que tenies s'apaivaga, baixa, i bé, ok, fantàstic, perquè t'asseguro que la pròxima vegada que et diguin alguna cosa desagradable et sentirà una mica menys malament. I si segueixes treballant, una mica menys malament. I la següent, i al final et transformes en una persona que la major part de les adversitats les has baixat molt la importància que tenen. I tens molt espai per disfrutar de la vida. Però aquest entrenament, a base de raonaments, durant un temps, que normalment pot ser de 3, 4, 5 mesos, l'has de fer tots els dies, i amb arguments necessitaràs una guia, però no cal anar al psicòleg. Si tens una bona guia, un llibre de psicologia cognitiva com el meu, ja pots practicar, i el que flipes és que el teu món emocional canvia.
Mm-hmm. Dintre d'aquest entrenament, un concepte que m'ha agradat molt, que m'ha cridat l'atenció, és el del kung fu emocional. No?
Kung fu, sí.
La renúncia i la creació, no?
Sí.
Dar cera, polir cera. Sí. És un dels exercicis que ens proposes en aquest llibre, no? Una mica, perquè la renúncia és una cosa que ens costa molt. No sé si parles a nivell material o a nivell més sentimental.
Sí, tot. S'ha de fer amb tot. Fixa't que, com deia, jo explico la psicologia cognitiva també amb dos moviments de kung fu, no? Como deia el senyor Miyagi, no? Sí. Que tu deies dar cera, polir cera. Pues són renúncia, creació. Entonces, mira, si et passes tot el dia fent renúncia, creació, t'asseguro que la teva vida interior canviarà, que ho flipes. Però en què consisteix això? Renúncia és renunciar a cada cosa que en cada moment la vida et fa renunciar, o sembla que potser et fa renunciar. Per exemple, el jefe ve i et fot una... et diu avui, vine al meu despatx perquè hem de parlar perquè hi ha un problema de l'hòstia, i ja et poses nerviosa. Dius, hòstia puta, em caurà una bronca, igual em fot fora de la feina, hòstia puta, ja, per això et poses nerviosa. Doncs has d'activar la renúncia i la creació. La renúncia i la creació. La renúncia és, bueno, si em fotés fora de la feina, jo podria ser feliç? O seria la fi del món? O seria com estar en un camp de concentració nazi? No, encara podria fer coses meravelloses, perquè la vida està plena d'oportunitats. Jo no necessito tant com m'he dit tot el dia. Podria renunciar a aquesta feina i mira, igual està, mira, em dedicaria a la docència, que igual és el meu somni ocult, o igual em dedicaria al camp i perquè també m'agrada. Bueno, renuncio i no passaria res. I després has d'activar la creació d'un nou marc. Vale. I si fos així, un nou marc de felicitat, què faria? Doncs faria això, faria l'altre. Ja estàs recreant un nou marc. De repente, si fas aquestes dues coses en cada moment de la teva vida, estaràs bé. Si et deixa el marit aquesta nit i tu dius, ostres, ara de repente estic soltera. En lloc de plorar i deprimir-te, podràs dir, bueno, si jo mai he necessitat una parella per ser molt feliç, puc renunciar a això, la vida és molt més que això. I després creació un nou marc. Bueno, ara com a soltera, com m'ho passaré? M'ho passaré increïble. Faré nous amics, més esport, viatjaré, buscaré una altra parella millor encara. Puc fer milers de coses com a soltera. El marc, el nou marc d'estar solter és meravellós. Però hem de tenir cintura per veure que la vida està en canvi continu. I és guai que estigui en canvi continu. Però requereix que tinguis molt entusiasme i molta cintura per canviar el nou marc, el marc on estàs, i emocionar-te amb ell, no?
Ens has posat uns quants exemples, i al llibre n'hi ha molts, de fet, que és una cosa, no?, que ajuda a que la lectura sigui més àgil. Hi ha alguns exemples molt extrems, per exemple, al llibre, no?, de situacions com la que ens comentaves, no?, que sí. De cop, ostres, no?, tot és, cau una mica l'esquema que tu tenies muntat, i tu expliques al llibre que t'agrada molt fer esquemes per les coses, no?
Sí.
Clar, quan se't trenquen, en general, que tu ara ho has explicat i semblava molt fàcil dir, sí, doncs renuncio a aquesta situació i creo un nou marc. Sí. És una feina que no és d'avui per demà, evidentment, no? Quan t'arriba una situació així sobtada que et descol·loca.
Exacte. Sí, però mira, m'agrada que tu menciones el fet de que jo explico molts casos, no? I ara em ve a la ment un que exemplifica tot això, no? Que surt en aquest llibre, no? En Nada és tan terrible. Ui, és una altra anècdota. Mira, fa un any i mig jo estava acabant d'escriure aquest llibre, i em van convidar a anar a fer una xerrada a la presó model de Barcelona abans que la tanquessin, just abans. Un funcionari supermaco que treballa ja de tota la vida, que es diu Joaquín, que el saludo des d'aquí si ens escolta, em va convidar i jo mai havia estat una presó. I dic, va, vinga, anem i me l'ensenyeu i tot el rotllo. Vaig fer la conferència i en acabat la conferència se m'apropa un noi, un intern, no?, que té uns 32, tal, que es diu Ivan, li saludo des d'aquí també, si ens escolta, no crec. I l'Ivan va i em suelta el següent. Em diu, Rafel, fliparàs, però tu el que acabes d'explicar avui, ara aquí, jo ho he après a fer aquí, a la presó. Jo he après a ser feliç aquí, a la presó. Vostè em diu això, somrient, i li digo, i això? Me dice, mira, a mi, jo compleixo condena de 3 anys per tràfic de cocaïna, vaig cometre el fallo de passar cocaïna d'un país a un altre, em van enxampar i 3 anys de condena. Jo, en les primeres setmanes, em volia morir, no? Tenia atacs de pànic aquí dintre i la resta del temps me la passava plorant, no menjava, em vaig aprimar l'hòstia. Però al cap d'un temps, d'unes setmanes, vaig dir, bueno, tio, reacciona o simplement et moriràs aquí. Mhm. Perquè no menjava ni res, eh? La seva família estava molt preocupada. Però de sobte va tenir una revelació i va dir, només hi ha un camí per sortir, que és cap a dalt. Haig d'aprofitar el meu temps aquí, haig d'intentar estar bé, com sigui. I li va sortir també que va començar a estar cada cop millor, va deixar la droga, es va posar a estudiar antropologia, va començar a treballar ja dintre de la persona i sobretot a intentar ajudar els altres a sac i per primera vegada a la seva vida va fer algo que és aprofundir l'espiritualitat. I ell diu que va arribar un moment en què no se'ls va donar compte que era mega feliç, com mai havia sigut a la seva vida. I diu que la seva mare li trucava per telèfon, els seus pares són d'Argentina, i li deien, com estàs, Ivan? I ell deia, més feliç que mai, mare. I li deia, oi, Dios mío, debes estar fatal, te vamos a enviar un psiquiatra. I ell deia, no, si veniu a veure'm, veureu que no. I llavors, quan l'Ivan va sortir de la presó, que va sortir al cap de poc, perquè quedava poc, li vaig fer una entrevista sobre la seva visió del món, que té ara mateix, que és molt diferent a quan era cocainòman i va entrar a la presó, i ell va fer aquest canvi increïble. I ell, ara, la seva vida és increïble, perquè ell té una filosofia cognitiva total, estoica, tal, i l'ha pres sol a la presó. I ell fa tot el temps, a la seva vida, fa això de la renúncia i la creació. Fixa't que en la seva estada a la prisió va tenir que fer això, no? Renunciar a la llibertat, la seva nòvia el va deixar en quan va entrar a la presó, a veure els seus el seu espai vital, dormia en una cel·la amb quatre tios més, delinqüents, per cert. Mm-hmm. Vull dir, imagina't a el que va tenir que renunciar.
És molt extrem, una situació molt extrema, no? Jo de vegades també, llegint el llibre, pensava, clar, els exemples que ens poses, no?, són molt, molt extrems, potser no cal posar-se tan catastrofista, no?, que també és una de les coses que dius al llibre, tenim una ànsia de catàstrofe, no?, que Déu-n'hi-do en general en el dia a dia, i això ens fa perdre les coses bones, no?, molt sovint, les petites coses que ens
ajuden. Sí, de fet,
que ens ajuden.
Tu saps que a mi fa molt de temps, jo porto molt de temps, encara que sóc jovenet,
que
només tinc 49 anys, mare esplendor esos 49 anys que compleixo en desembre, per cert. Porto molts anys, no?, fent psicoteràpia, i jo me'n recordo que fa molts anys ja, joder, molts pacients em demanaven un diagnòstic, no? Rafael, jo què espero que sóc? Sóc bipolar, sóc depressiu major, depressiu menor, i coses així, no? I al final em vaig cansar i al final els deia, mira, tu l'únic que tens és terribilitis. Ja està, deixa't d'hòsties. Què és la terribilitis? I era veritat, La terribilitis és la tendència brutal que adquirim en la nostra societat de qualificar de superxungo o terrible, coses que no ho són. Perquè la vida hi ha molt poques coses terribles. Però tot sovint, sense donar-nos compte, ens diem, com deia abans, no?, el que m'ha dit el meu germà, no?, això és intolerable, no ho puc suportar, és que això ja està terrible. El carrer hi ha una tassa de trànsit. És que això, l'alcalde com fa això, és una merda, és intolerable, ja tot és intolerable. Llavors, clar, el teu món emocional és un trasbals continu, no? Llavors, però les persones més fortes i felices, com l'Ivan, que és ara, no?, i d'altres, no terribilitzen mai. Ells pensen que inclús la malaltia, inclús la mort, no és una cosa terrible, és normal. I podem ser feliços inclús estant malalts, com molta gent demostra. Per tant, què és el que em limitarà la meva felicitat i la meva vida? Pràcticament res. I això ja ho va dir també l'Epictet, el filòsof. Per cert, l'Epictet és un altre dels grans exemples, perquè l'Epictet, el filòsof romà o grecorromà que he mencionat abans, va néixer esclau. Ell, és una cosa molt curiosa, els seus pares eren esclaus a Grècia, i el seu amo els va vendre el nen als 3 mesos de néixer. I el seu amo, que es deia Epafrodito, va passar a la història, se'l va portar, perquè estava de viatge, se'l va portar a Roma, on va créixer l'Epictet, però ell es va negar a queixar-se i va dir, jo tindré una vida meravellosa. I la va tenir, va aconseguir la llibertat a l'edat de 22 anys, i a partir d'allà va fundar, era superdotat, per cert, però va fundar l'escola de filosofia més important de la seva època i segurament de la història de la humanitat, que és la filosofia estoica.
Doncs, com poden comprovar, podríem estar hores parlant amb el Rafel del llibre. Jo una cosa sí que els diré, i és que jo que l'he llegit ja, és tal qual, tal com raja. El que han sentit avui aquesta estona és també aquest tipus d'escriure, aquesta manera de plantejar les coses i els exemples. Per tant, si tenen curiositat, doncs el tenen a les llibreries, editat per Grijalbo. Nada, és tan terrible, la filosofia de los más fuertes y felices del Rafael Santandreu. Rafael, jo no tinc temps per més, però mira, et demanaré que em signis l'exemple que tenim aquí, i si et sembla el regalem a un dels oients del programa.
Fenomenal.
El signes per algú que no saps qui és, però bé, tu ja veuràs què recomanes.
Encantat.
Doncs Rafael, un plaer tenir-te per aquí. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Igualment.
Si volen aquest exemplar de Nada és tan terrible, doncs el primer o primera interessat, interessada en el llibre, que truqui al 977-32-60-50, 32-60-50, se l'endú.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança?
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977-60-55-38.
L'agenda comença avui a Reus. A les 7 de la tarda, al Centre de Lectura, arriba la 15a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, avui amb la projecció de la pel·lícula Déu meu, però què t'hem fet, de Philippe de Chauveron. Més cinema a Reus, a les 9, al Teatre Bartrina, Cineclub, amb la projecció de 3 anuncis a les afores, en versió original subtitulada. A Cunit, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, una xerrada audició TAS sobre òpera i vi, o sobre vi i òpera. Serà a càrrec de Ramon Francàs i Carles Gala. Més vins, en aquest cas a la Canonja, a les 8 del vespre, a l'Orfeo Canongí, vins de Ribera, de la mà de l'enòleg Gerard Fons. Cal inscripció prèvia al correu electrònic orfeocanongí@orfeocanongí.com. I a Valls avui arriben les noies de Mosbank Road, al Centre Cultural, a les 9, dirigides per Sílvia Munt, Cristina Genevat, Marta Marco i Clara Segura sobre l'escenari. I a Tarragona també, però ja demà, a partir de les 11 del matí a l'Antiga Audiència, els proposem una sortida cultural dins el cicle Francesc Armanyà, 300 anys, la il·lustració a la Tarragona del segle XVIII. Demà, les fonts de l'arquebisbe, amb Xavier Climent, arquitecte. Cal inscripció prèvia al correu electrònic bhmt@tarragona.cat.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Doncs en pràcticament minut i mig arribarem al punt de la una. Nosaltres hem de tancar aquesta primera hora de programa. Abans, però, el recordo que estem pendents de diverses afectacions al trànsit, en aquest cas. Ja els ho dèiem en començar el programa. Continuen els problemes a la Nacional 230B, a Benifallet, tallada en tots dos sentits de la marxa per la retirada d'un vehicle, i la mateixa situació a Prades, a la T-701. Segons el Servei Català de Trànsit, continua tallada ara mateix en tots dos sentits de la marxa. Com arribarem a la una? Doncs com sempre ho fem, amb música, amb la nostra cançó del dia.
I've got you under my skin.
Avui ella està d'aniversari, Diana Krall, en fa 54, i els volem celebrar amb la seva música. Tornem en 5 minuts després del butlletí amb tota la cartellera.
So deep in my heart, you're really a part of me, and I've got you under my skin.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El conocido como Rey del Cachopo, detenido en Zaragoza, llevaba 3 meses en paradero desconocido. La policía le buscaba tras encontrar el cadáver de su novia descuartizado en el interior de una maleta. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, César Román trabajaba en un restaurante en Zaragoza con identidad falsa. La dueña del establecimiento sospechó de su comportamiento y puso a la policía tras la pista. Así ha sido detenido esta misma mañana el conocido como Rey del Cachopo, después de que antes de ayer se emitiera una orden de búsqueda y captura contra él. Esa orden se emitió después de que se confirmara, como decías, que los restos humanos localizados en una nave de Usera en Madrid, alquilada por Román, corresponden a su última novia, una ciudadana hondureña de 25 años. La policía, nos dicen fuentes de la investigación, tiene muchas preguntas que hacerle. Después de que el detenido desapareciera desde mediados de julio, su padre lo denunció el 30 de ese mes. Todas las hipótesis están abiertas.
Te contamos también que los episodios violentos en los trenes se han recrudecido en los últimos meses. Cada vez aparecen más grafitis. Susana Moneo.
2.800 actos vandálicos en lo que llevamos de año, con el equivalente de 8 campos de fútbol totalmente pintados, que ya han costado 11 millones de euros a la compañía. Es un saldo que aumenta cada año.
Este año ya llevamos 73.000, más de 73.000, pero en el 2017, pues 96.000 metros cuadrados.
Como aumenta también la violencia de los grafiteros que intimidan y han llegado a agredir a conductores, empleados de la limpieza y miembros de seguridad.
¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
La Policía Nacional ha destapado un nuevo fraude en las máquinas tragaperras. Ha detenido a 3 ciudadanos chinos que manipulaban billetes de 5 euros y los colaban como si fueran de 50 euros. Dos de los arrestados vivían en Badalona y el tercero en Barcelona. El beneficio supera los 40.000 euros. Atentos a este dato. Una mujer maltratada en España tarda de media 5 años en denunciar a su agresor. El Poder Judicial advierte que muchas maltratadas sufren este problema en la intimidad porque creen que ni la sociedad ni la justicia les van a ayudar. Por eso han editado una guía sobre cómo atender a las víctimas en este proceso, tanto en fase de instrucción como en enjuiciamiento. Y la siguiente noticia confirma el poder de un medio como la radio. Te lo hemos contado en Herrera en COPE, un hombre que se había quedado dormido al volante consiguió despertar antes de sufrir un grave accidente mientras escuchaba Tiempo de Juego de la cadena COPE. Y fue en el momento en el que los compañeros cantaban el gol de su equipo, el Osasuna. El protagonista se llama Fran Gago.
Pongo Tiempo de Juego, estaba el partido de los Osasuna con el Córdoba, pequete frito, y de pronto escucho gol, gol de Osasuna. El sonido del gol me despierta, veo que me pliegue un precipicio de unos 5 o 6 metros de altura y rápidamente giro y ahí lo empotré, ¿no? Fue lo justito, justito, vamos, que si Barça falla, pues, vamos, por Dios, por Dios.
Afortunadamente todo quedó en un susto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, fantástico, ¿eh?
Lo que no consiga Tiempo de Juego, ¿eh?
Bueno, la selección regresa a casa confiada en el empate entre Inglaterra y Croacia.
Sí, anoche Croacia 3, España 2. Ahora necesitamos un empate entre Inglaterra y Croacia el domingo en Wembley para estar en la final a 4 de la Liga de Naciones, donde estará en juego una plaza para la próxima Eurocopa. De momento la selección vuelve a casa para el amistoso del domingo, 9:45 contra Bosnia en Las Palmas. Miguel Ángel Díaz.
La selección vuela hoy desde Zagreb rumbo a Las Palmas de Gran Canaria, donde está previsto el aterrizaje alrededor de las 5, horario peninsular. Lo hará sin Sergio Ramos, que ayer terminó el partido con una elongación en el aductor de la pierna derecha y por precaución regresó a Madrid. Los otros 23 futbolistas tienen previsto realizar una suave sesión de recuperación a las 8 en las instalaciones de la Unión Deportiva Las Palmas en Telde. Recordemos que España necesita que el próximo domingo en Wembley empaten Inglaterra y Croacia para clasificarse para la Final Four de junio.
En la Liga de Naciones hoy, Holanda-Francia 9:45. A Francia le basta un empate para estar en la final a 4. También Gales-Dinamarca, partido clave para la selección de Gareth Bale para el ascenso a la primera división. Y amistosos de enjundia, Uruguay-Brasil y Argentina-México.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I ara sí, que ja estem a la Nacional 240, com sempre, ben escoltats, amb la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Molt bon dia.
Venim en plan escolta.
Sí.
Ben escoltats.
Ben escoltats, això, aquí en aquesta casa, això passa sempre. Estem sí, molt ben sí. escoltats, sempre, perquè tenim uns oients estupendos i fantàstics.
Clar que sí. Estem a divendres ja, eh?
Ai, que bé. Que bé, que bé. A més, avui hem atinat moltíssim i se m'està fent molt llarg. O sigui, que estiguis aquí és bona senyal, però això vol dir que ja aviat acabem.
Però tu no saps allò de...
A què madruga.
Clar, a Dios li ajuda.
No m'està anant malament el matí, també t'ho dic, però clar, molta feina. Era molt matí, era molt fosc, molt negra nit encara, i està costant, però bé, ho superarem.
En fi, que ara tot seguit busquem aquestes estrenes de la cartellera de cinema, que ja m'ha avançat la Laura, que torna a venir carregada,
sí,
bastant carregada.
Sí, he pensat en ella aquest matí al veure-ho. Crec que són 17 avui. O...
Sí, que no us queixareu de que no podeu triar. Jo, com que tinc els gustos molt limitats, doncs és una altra història, però bueno. Escolta, fem una pausa, va, i vinga, anem directes cap al divendres de cine.
Va, 2 minuts.
¿Sabías que la resistencia a los antibióticos causa más muertes en España que los accidentes de tráfico y que el mal uso de estos medicamentos en personas y animales es una de las causas por las que las bacterias se vuelven resistentes? Los antibióticos nunca deben utilizarse sin receta, nunca deben compartirse y nunca deben tomarse para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro. Recuerda, si los usas mal, pones en riesgo tu salud y la salud de todos. Antibióticos, tómatelos en serio. Es un mensaje del Gobierno de España.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
El aperitivo
días.
Largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Fuimos a Valencia, hace rapidito, que me llevo la corriente.
¿Y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Esta es mi invitación.
Sin pausas.
Y ya estoy en casa.
Justo a tiempo. Sin cortes.
¿Y apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperar?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, cine sin cortes, en 13.
La veritat és que la sintonia és cinematogràfica.
Ai, m'agrada molt, molt.
Perquè ens hem d'enganyar. O sigui, sí. Mira, al final ens va costar, però jo crec que vam fer una bona tria.
Sí, sí, ens ha costat 2 mesos, no?
O ben bé, eh?
Diuen que lo bueno si... no?
Si cuesta, bueno, no sé. No, jo menjo una altra, si breve, 2 vegades bueno.
Això
però vaja,
sí.
No sé si era aquesta.
Que el bo triguen a arribar, vaja. Però...
Divendres de cine, Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Laura.
Tu també t'agrada, eh?
Bueno, sí. Però he de dir al meu favor que 2 mesos tampoc, un meset. 4 programes van fer abans de trobar-lo.
Sí? Ah, només 4?
Sí.
4
i... vaig portar la de Rocky, vaig portar diferents cançonetes, sí.
Bueno, hem fet bona tria. Escolta, primer de tot, has anat al cine?
No, però per això aquesta setmana me toque doble. Aniré a veure Los Animales Fantásticos i la del Royal. Ara us les explico.
Ah, sí. Aquesta té bona pinta. Jo sí que he anat, eh?
Això anava a dir. La Mònica ha anat al cine?
He anat, finalment, a veure Bohemian Rhapsody.
Ah, i què tal? Espera, va.
Mira. Sí, he creat expectativa aquí. Bé. No espectacular. Bé. Perquè tinc allò sentimientos encontrados amb la pel·lícula. Hi ha coses que m'han agradat molt i coses que em fallen un pèl, trobo a faltar d'altres. Però en general el conjunt, molt bé. La veritat és que els 20 minuts darrers de la pel·lícula jo crec que justifiquen tota la resta.
Bueno.
I surts amb aquell subidon, aquella cosa, no?, de la música, del concert. La darrera mitja hora és espectacular.
O sigui, al final fa un recorregut biogràfic de tota la seva vida...
De la part, no tota la vida, és a, fins l'any 85, si no vaig malament, sí, 85, és fins al concert de Live Aid, aquest concert que es va fer a Wembley, no?, i altres punts arreu del món, és fins al concert. I la darrera part és doncs, les setmanes prèvies al concert, que és la part en què se centren bastant i en com comença Queen.
Escolta, ara que jo no ho sé això, només re dos segons, hi ha imatges reals intercalades
no.
o no?
No, és tot ficció.
Bueno.
Menció a part per l'actor, eh?
Me n'han parlat molt bé.
És al·lucinant.
Ah, això
és al·lucinant. I com canta, sé que hi ha certa... l'han ajudat una mica en alguns punts, però la feina que fa és brutal.
Bueno, tenint en compte que la veu de Freddie Mercury és inimitable, doncs sí, sí, sí. Déu-n'hi-do la feina que hi ha al darrere.
Sí, sí, us la recomanaria, eh? Pues i si vinga, sou fans de Queen, sobretot, o sigui...
Per cert, que el que ens ha deixat, que està molt vinculat al tema del cinema aquesta setmana, és Stan Lee.
Sí,
sí, sí, sí, home, ja tenia uns anys, senyor.
Bueno, 95.
Això no és mai excusa. Tenint en compte que diuen que estem programats per viure un segle...
Bé, jo estic expectant... Bueno, expectant tampoc, és que queda molt malament dir-ho, però me fa patir a mi John Williams.
També,
va cancel·lar l'últim concert a Londres perquè el van haver d'hospitalitzar i, jolín, és que a mi m'encanta. I
si una grip, en, home, un refredat.
Actiu. Ja, però és molt gran, també. Bueno. John Williams té uns 80 bastants.
Bueno, va, mira, nosaltres a Lleida, amb Cadena 100, fem l'estrena de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, que és la segona de la saga.
Sí, doncs és una pel·lícula britànica i, com bé dius, és la segona part de la saga de la nova saga basada en els llibres de la J.K. Rowling, la del Harry Potter, i bueno, està ambientada justament en aquest món, no? Explica com el Grindelwald, que és el Johnny Depp, escapa de la seva custòdia, que el que a la primera l'agafen, no sé si l'heu vist, eh? Bueno, si no l'heu vist, no aneu a veure la segona.
Ah, o sigui, s'han de veure per ordre.
Home, pues sí, perquè és lineal la trama.
Val.
Bueno, t'explico una mica, no? Està custodiat el Grindelwald, però s'escapa. I comença a reunir els seus adeptes per enaltir la raça dels mags, no? Els pura sangre. I així regnar sobretot les criatures muggles, les no màgiques, no? Tot molt en tònica Slytherin. Si sou fans de Harry Potter ja m'entendreu. Bueno, pues
jo no t'entenc res, però...
Jo tampoc.
Els Slytherin són els del Draco Malfoy i el Severus Snape, que són quatre escoles a Hogwarts, pues estos són com els dolentots.
Però Mònica, tu has vist?
Una, n'he vist una.
Ah, anava a dir, jo no és que no n'he vist cap, o sigui,
n'he vist una, però eren un curs d'anglès i la vaig anar a veure per l'anglès, o sigui, és que no tinc ni idea, us ho asseguro.
I és que me vaig llegir els llibres i només he vist la primera. Pues n'hi ha set, l'última
és doble, no? Són com 8, per entendre'ns.
Ja pots començar, Ricard.
Sí.
Què fas pel pont de la Puríssima?
Pues mira.
Home, alguna cosa millor, eh?
A més, són entretingudes,
Escolta, que jo conec gent que les ha vist Harry Potter i les han recomanat, eh?
Sí, sí, estan ben fetes.
Suposo que l'acabaré veient quan els menors de casa meva agafin l'edat adequada. Però
doncs
bueno.
Bé, en un esforç per frustrar els plans del Grindelwald, que és el dolent, doncs el Newt Scamander, que és l'Eddie Redmayne, que ho fa molt bé, la veritat, i amb l'Albus Dumbledore, que és el director de Hogwarts, doncs intenten parar els plans del dolent, no? Per a que el món màgic no quedi dividit. És com una mena de guerra civil al mundillo dels mags, d'acord? ¿Vale? Per a que ens entenguem.
Escolta, l'escriptora aquesta... és de les més importants ja del món, a la vessant econòmica em refereixo, eh?
Sí, bueno, sí.
A la vessant econòmica.
Aquesta dona ho va passar molt malament abans de escriure Harry Potter.
Sí, 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 però veus com canvien
sí,
les
però
coses.
Ara ja no de patir gaire, no. Em sembla.
Bueno,
què més?
Aquesta música que sentim és de John Williams, que l'he esmentat abans, i és la banda sonora de Harry Potter. Tindrem també una altra pel·lícula britànica que es diu Colette, també sobre una escriptora, que es deia Colette, no? És una mena de biografia dramatitzada, i a la Colette li dona vida la Keira Knightley, la de Noia de Pirates del Caribe, i bueno, és l'autora de les polèmiques novel·les que van causar un petit escàndol en la societat parisenca dels anys 20, que es diuen Claudel i Gigi, i que parlen de la infància de l'escriptora al camp. La trama de la pel·lícula ens explica, doncs, tota la seva trajectòria fins al seu establiment a París amb el seu marit, el també escriptor Henry Gauthier Villas, també conegut com a Willy, que suposadament exercia com a mentor de la Colette, però no, ja sabeu, als anys 20 la dona escrivia, l'home ficava el seu nom i qui cobra la pasta? L'home.
Quina pena, eh?
Llavors, doncs, és una mica la revelació de Colette, no? Que ella va voler ficar el nom a les seves obres, va lluitar per posicionar-se, no, també.
Venga.
Tindrem una altra pel·lícula
no
britànica. No, aquesta, bueno, es diu Cuando yo no esté. Mira quin títol, no? Prepareu ja els Kleenex i l'aneu a veure, no? La trama parla sobre la història d'una parella des que es coneixen i comencen a sortir passant per formar una família i construir somnis junts i per acabar quan tot es capgira i ella ha d'abandonar el món perquè li diagnostiquen un càncer de mama incurable. Bueno, des del primer moment ella lluita amb totes les seves forces per assegurar una vida feliç a la seva família un cop que ella no hi sigui. No us la recomano si esteu passant per un procés similar o us ha tocat de forma familiar i propera o amb la pèrdua d'un ésser estimat. No obstant, sí que us la recomano si heu superat la lluita contra el càncer perquè en sortireu molt empoderats i empoderades.
Bueno.
Després tenim també dos pel·lícules argentines, ¿vale? poc més d'hora i mitja duren cadascuna.
Mira.
Una és curiós. Mi obra maestra.
Això sí que és un cas curiós.
Sí.
No, però està bé, perquè vas al cine una horeta i mitja, venga, una càpsula, no? No cal que siguin pel·lícules de dues hores i mitja. Bueno,
jo ja saps que on s'hagi de signar, signo per això.
Doncs bé, una és Mi obra maestra, és una comèdia del director del Ciudadano Ilustre, que per cert me va encantar, la del Ciudadano Ilustre, i bueno, és una comèdia dramàtica, no? En aquesta ocasió, en el marc del món de l'art i de la pintura. L'Arturo és un galerista encantador i sense escrúpols. El Renzo és un pintor malcarat i en decadència. I, bueno, si bé els uneix una bella amistat, no coincideix en gairebé res, no? Començant per la forma d'entendre l'art, que és totalment diferent. Mm. El galerista, no obstant, s'esforça per tots els mitjans en reflotar la carrera artística del seu amic, anant així la cosa d'en valent pitjor, no? I fins que se'ls passa pel cap una idea molt boja i extrema com una possible solució al problema. Després tindrem La educació del rei, que m'ha semblat superinteressant. És un drama social sobre un adolescent, el Reinaldo Galíndez, també conegut amb el sobrenom de El Rei, que, havent escapat del seu bateig com a delinqüent, cau al pati de la casa d'en Carlos Vargas, que és un antic guàrdia de seguretat retirat que està, bueno, en aquell moment, doncs, celebrant l'aniversari de la seva dona. Llavors el Vargas li ofereix al jove un tracte: arreglar els danys provocats al jardí de casa seva a canvi de no entregar-lo a la policia. ¿Vale? Llavors, en aquest moment, les lliçons que el vell guàrdia li dona a l'adolescent, doncs, acaben constituint una formació per a la vida, no? Donant lloc també a aquelles relacions de les pel·lícules de les velles glòries de l'educació, no? Amb joves problemàtics, com pot ser Mentes peligroses o algunes d'aquestes pel·lícules, El substitut o algo així. No obstant, el pacte entre el jove i el vell, doncs, començarà a trencar-se quan els criminals pels qui treballa el Reinaldo, doncs, venen a rendir comptes amb ell. La veritat és que sembla molt interessant la pel·lícula i està, sembla ben feta.
Molt bé.
Tindrem també tres pel·lícules infantils.
Ha fet carrerilla, eh?
No, ja sí, la deixo que, perquè la lletra moltes. Me l'ha fet molt petita.
Sí, sí.
I ocupa el mateix que sempre, això vol dir que n'hi ha molt més.
Fai trampes.
Va, infantils, aquí. Que aquestes a veure, va.
Vale, doncs pues tindrem una de peruana, que es diu Condorito, i és una d'animació en 3D basada en el famós còmic xilè de Pepo. L'ocellot més estimat de Pelotillehu començarà juntament amb el seu nebot, el Coné, una perillosa aventura per rescatar a la seva desapareguda sogra. Vale, i ha estat misteriosament abduïda per una banda alienígena. El que no ha tingut en compte el Condorito és que mentre ell se'n va buscar la sogra, la filla d'aquesta, doncs, serà seduïda per l'insistent i incansable Pepe Cortisona. És una comèdia per a grans i petits amb humor fàcil i accent peruà, per si la voleu anar a veure. Bueno. Tindrem també Trenc, el pequeño caballero, que ens arriba des d'Alemanya. Vale? El Trenc té el somni de convertir-se en cavaller. I, bueno, és una mica complicat, ja que ell pertany a una família del camp i no tenen massa diners, però, bueno, armat amb la seva valentia i la seva determinació, el Trenc i el seu porquet Piggledy viatjaran al castell de Hohenlob, on coneixeran a Sir Hans i a la seva filla Tecla. Doncs, amb l'ajuda dels seus nous amics, el petit Trenc aprendrà a ser cavaller i inclús a combatre dracs. Mm. És animació així, també.
Bueno.
Está bien. Después tendremos Kika Superbruja, la nueva aventura de invierno, también arriba desde Alemania, ¿no? En uns Nadals, la bruixeta, la Kika, acompañada pel seu drac Héctor, li tira un conjur a l'ajudant de Santa Claus que sembla un homeless, ¿vale? Llavors, aquest s'escapa i comença a causar estralls per la ciutat. I la Kika, pues, bueno, sentint-se responsable, doncs, haurà de viatjar a l'edat mitjana i salvar el Nadal i tots els nens del món. És la tercera entrega de la saga, de les novel·les del Knister, i han canviat d'actriu, perquè les altres, l'última penso que era del 2011.
Que la nena ja
ha crescut, ja...
Sí, és el que tenen.
Ja, diguéssim, doncs sí. Que ja té edat.
Que transcendental.
Sí. És que és el meu... He ficat aquí un cor al guió, al costat del nom del compositor,
sí,
perquè
veritat.
És el meu nou amor.
Giacchino.
Jo patia molt... Giacchino, sí.
Giacchino.
Patia molt, pateixo molt perquè et pugui abandonar John Williams, però tinc l'esperança de que Michael Giacchino o Giacchino continuï amb la seva trajectòria, ¿vale? Aquest noi és jove i fa unes bandes sonores espectaculars, entre elles aquesta, que és de Malos tiempos en el Royal, que és la pel·lícula que us explicaré ara.
Aquesta té una pinta.
Un thriller amb tocs de comèdia negra, no?
Sí, aquesta ja te l'has mirat, Mònica.
Sí, és que m'ha posat el tràiler quan vaig anar a veure Bohemian Rhapsody.
Doncs bé, és una creació del codirector de The Cabin in the Woods, no sé si l'heu vist, el Drew Goddard, la van fer entre el Joss Whedon i el Drew Goddard, que són bastant coneguts d'aquest tipus de pel·lícules, i bueno, la trama es construeix al voltant de set històries creuades, protagonitzades per set desconeguts, cadascun d'ells amb un secret, que es reuneixen a l'Hotel Royal. Aquí tenim una, Lleida, un Hotel Royal, també. Doncs... Doncs bé, situat al costat, aquest està situat al costat del llac Tahoe, als Estats Units, en un lloc que és un lloc en ruïnes, no? Una mica obscur, amb un passat també igual d'obscur, no? Doncs bé, el transcurs d'una fatídica nit, tots tindran l'oportunitat de redimir-se d'alguna cosa abans de que tot es converteixi en un infern. La veritat és que pinta bé, la fotografia és xula i sembla una pel·lícula bastant dinàmica. Jo, personalment, l'aniré a veure i així us explico què tal la setmana que ve.
Això, doncs, mira, tu és fes l'avançadilla, ja em dius.
Doncs bé, tenim també estrenes Made in Spain. Tindrem El desentierro, no? Que és un thriller dramàtic sobre segrestos i desaparicions. La trama va sobre un noi que acaba de tornar d'Argentina per anar a l'enterrament d'un conseller i aprofita el moment per investigar el passat del seu pare, desaparegut fa 20 anys, no? I aquí tothom dona per mort. Doncs bé, el protagonista comptarà amb l'ajuda del seu cosí, el fill del recent enterrat conseller, i que ara és un escriptor que viu retirat. Llavors, junts, emprendran una recerca contra el rellotge del pare del protagonista i, bueno, hi trobarem màfia i violència en un context no massa llunyà, la veritat. Tindrem també Alegria Tristesa, també una aposta superbona per aquesta cartellera. Està protagonitzada pel Roberto Álamo, que va guanyar el Goya al millor actor per aquella de Que Dios nos perdone. I doncs bé, mostra una mica com és viure amb la alexitímia, vale? Que és una malaltia causada per un xoc traumàtic que impedeix reconèixer les emocions pròpies i alienes. O sigui, que el tio, l'actor, s'ha hagut de preparar...
O sigui, és, claro. És aquell rostre impassible, no?
Claro, sí, sí. I doncs bé, el tema és que, bueno, l'Àlamo es posa amb la pell d'un bomber madrileny que ha perdut la seva dona en l'atemptat de l'11M. I tot i que està acostumat a viure situacions límit d'aquestes, doncs, bueno, ara es queda sol amb la seva filla i pateix aquesta, l'alexitímia, no? A partir d'aquí, doncs, comença a patir aquesta malaltia i s'haurà de posar en tractament per superar-ho i construir així de nou la seva vida.
Déu-n'hi-do.
Vale? I ara, bueno, ara anem als documentals. Que n'hi ha...
Ah, n'hi ha, també.
O sigui, sí. Tenim tots els ingredients, tots els animals de l'auca avui, eh? Déu-n'hi-do.
Sí. Doncs bé, tindrem Ni distintos ni diferentes, Campeones, no? És un documental sobre els protagonistes de la pel·lícula Campeones, de Javier Fesser. L'heu vist?
No, però me l'han recomanat molt.
Oscar, sí? No? És sí, la sí, porta sí. Espanyola pels Oscar.
Us la recomano. A part, sí. Javier Gutiérrez va superbé, també. Jo us la recomano. Doncs bé, el documental es composa de diferents entrevistes a les famílies, als actors, a l'equip tècnic, etc., que van compartir la il·lusió i l'esforç en aquest projecte cinematogràfic que pretén visibilitzar i normalitzar els discapacitats, fent palesa de les seves innumerables virtuts i habilitats. La veritat és que, ja us dic, val molt la pena, aquesta pel·lícula. Tindrem també El silencio de otros. Està produïda per Pedro Almodóvar i és un documental que vol donar veu a les històries de postguerra que constitueixen avui en dia encara ferides obertes. El silencio de los otros revela la lluita silenciada de les víctimes al llarg del règim que busquen justícia. Filmat al llarg de 6 anys i amb una fotografia bastant espectacular, el documental segueix a les víctimes i supervivents a mida que organitzen la denominada Querella Argentina i afronten un pacte d'oblit sobre els crims que van patir en el passat.
Bueno, musicalment parlant, avui
sí,
estem...
Quin nivell, no?
Sí.
Sí. Doncs bé, és que clar, el 4 de novembre es va tancar el Festival Inèdit a Barcelona, que és un festival sobre música, documental sobre música, festival de documental sobre música, i clar, doncs ara ja els han estrenat allí i ara ja els poden estrenar en cartellera. I és que tenim dos documentals sobre música i dos més sobre art, bueno, o vinculats a l'art.
A veure els de música,
Els documentals de música són Shut Up and Play the Piano, vale? És un documental que ens arriba des d'Alemanya i bueno, va sobre el Chili González, que és un noi de Canadà, que és inquiet i sorollós, no? Però està enamorat del piano. El documental, doncs, explora la seva figura, és el que toca aquí, que ja estem sentint. Doncs bé, explora la seva figura en un viatge ple de megalomania i música des de l'escena punk berlinesa fins a les orquestres filarmòniques, no? És un tio que ha fet de tot. Una curiositat, doncs bé, que el Chili González va fer un concert de més de 27 hores al 2009 i es va convertir així en un rècord mundial.
27 hores.
Tocant el piano allí, sense dit.
Shut Up and Play the Piano, vale, aquest és un documental. L'altre
sí.
De música.
Matagni Maya Mia. La Mia, a part de músic, també té l'afició per la cinematografia. I bé, al llarg de 20 anys s'ha dedicat a fer vídeos casolans amb els que avui s'ha pogut realitzar un llargmetratge molt ben documentat que segueix la seva història. Primerament, com a refugiada a Londres fugint amb la seva família de la guerra a Sri Lanka, les dificultats dels suburbis britànics, el descobriment de la música hip-hop i la música urbana, els viatges al seu país i, bueno, la mutació final a una estrella del pop, no?, el prop més trencador a nivell, bueno, britànic almenys, internacional, pues déu-n'hi-do també, uh-huh. perquè barreja ritmes així indies amb música rap, està bastant bé. I bueno, el documental té un alt contingut de denúncia social i també una denúncia sobre la política internacional, sobre com a vegades els països amb més poder tanquen els ulls enfront conflictes.
Ah, sí?
De... sí, sí, sí.
Què ho havia de dir, eh?
Bueno, però està ben documentat, està, i té molt ritme.
Et queden dos documentals?
Sí, un es diu Oscuro y Lucientes. Jo quan vaig llegir el títol vaig dir, ai, Lucientes, qui es deia així? Pam, 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 Goya es diu Lucientes, de segon cognom. Francisco de Goya y Lucientes. Doncs bé, explica la història sobre la mort de Goya, no? Durant el seu exili a França el 1828. El seu cos va ser enterrat al cementiri local de Bordeus i ningú des d'Espanya, ni tan sols la seva família, doncs van reclamar les seves restes, no? Així van passar dècades fins que el cònsol espanyol a Bordeus va trobar per casualitat la tomba de l'artista convertida, pues, allò, en un desastre, no? Després d'anys de tràmits, pues, va aconseguir el permís per exhumar el cadàver i poder-lo portar de tornada, però en obrir la làpida, la sorpresa de tots els presents va ser majúscula. I és que el cap de Goya havia desaparegut.
Ah?
Història real.
Ah, això és un documental.
Sí, sí, sí.
És
sí.
real.
Sí, sí, sí.
Pinta bé, eh? M'agrada.
Bueno, a veure, jo crec que es podria haver tret més suc, perquè hi hagi una mena de veu en nou, en poemes i coses que talla una mica el rotllo.
Va, que ens quedem sense temps.
Li hagués donat una altra dinàmica.
T'han de fer el concurs.
Pues no intentis escapolir, Laura.
L'altre documental és Hitler contra Picasso i altres artistes modernos. És un documental que ens arriba des d'Itàlia, no? I explica com el 1937 els nazis van començar el seu atac contra l'art, no? Una croada que va resultar en més de 600.000 pintures saquejades, 100.000 obres perdudes i una recerca de moltes més, encara 70 anys després, que no s'han trobat. Treballs d'artistes com Picasso, Matisse, Botticelli, Chagall, Monet, entre d'altres, van ser considerades una degeneració i, per tant, doncs, van ser expropiades i amagades, constituint així l'espoli més gran sobre la cultura europea.
Sempre contra la cultura, que no té cap mena de culpa.
Sí, és veritat. Escolta, com la cosa de la cartellera continuï així d'intensa, li haurem de comprar una bombona d'oxigen a la Laura per posar-li a l'estudi, no?
Escolta, 18, hem parlat avui de 18 estrenes, jo baixo la música perquè ara ve
el concurs de la banda sonora. Senyores i senyors, avui he estat benevolent, jo crec, eh?
A veure,
Laura González, de quina pel·lícula és aquesta banda sonora?
Jo la sé. Jo sí.
Res, Laura?
La Laura diu que no, però jo sí.
Jo crec que és...
Jo sí.
Sento moltes veus, això podria ser Sister Act o alguna cosa així.
Dona.
Sister ACT.
Ho has dit a l'atzar?
Sí.
Pues és aquesta.
Ah, sí?
Però
bueno, però és aquesta, no?
Home, i tant.
Veus? No sé si és la 1 o la 2. La 1, crec.
Deixeu-les cantar, perquè aquest moment, qui no recorda aquest moment?
Ho has dit a l'atzar? Mare de Déu, la Laura. Ara...
Sí, no?
Escolta, ara en privat em dius 6 números per la primitiva d'avui, i a veure si... També,
A veure, jo dedueixo, i sento veure així en plan coro, i la primera pel·lícula que me ve al cap és Sister Act, de que la Gopi Goldberg allí amb vestit de monja, ja està.
Doncs has encertat, encara que sigui per casualitat, has encertat a la primera. Per què posem aquesta avui? Doncs perquè aquesta setmana ha fet anys la Gopi Goldberg, n'ha fet 63.
Molt bé.
Ostres, està gran aquesta dona.
Però no, es porta malament.
No, està molt bé, 63 anys, que fa molts anys que fa cinema, i sortia a les sèries de Star Trek, la The New Generation. Laura González, escolta, que tinguis bon cap de setmana, ens expliques, tens per anar al cine, doble,
sí,
m'has dit.
Sí.
Vinga. Apa.
Vinga, que vagi bé, adéu.
Mònica, quedem-nos amb això, va,
vinga,
que m'agrada.
Vinga, acabem amb música, que tingueu bon cap de setmana.
Igualment.
Doncs amb això nosaltres posem el punt i final al programa d'avui i també a la setmana. Arribarem a 2:15, es queden ara amb la resta de la programació de la cadena COPE. Ja saben que el programa d'avui i el de cada dia de la setmana el tindran d'aquí una estoneta, el d'avui, al web de COPE, www.cope.es, i encara més fàcil, l'enllaç directe, doncs al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Acabem. Moltíssimes gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. Acabin de passar bon divendres i millor cap de setmana. Dilluns passem llista tots aquí a les 12:20.